Doncs mira, que avui és el Dia Mundial de dos animals i també d'una professió i també d'una xacra, si m'ho permeteu. De la professió, Dia Internacional del Tripulant de Cabina. Dels animals, Dia Mundial de la Nútria i Dia Mundial del Lloro. I l'altra, Dia Mundial Sense Tabac. I ho sé que al final tothom som lliures per decidir el que volem o el que no volem fer, però que sàpiguis que el tabac d'avui en dia porta tantes substàncies addictives que un cop t'hi has enganxat no ets lliure per decidir si vols seguir o no, perquè aquestes substàncies t'estan controlant. Bé, n'hi hauria molt que parlar. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
A la meitat de la setmana, darrer dia del mes de maig, avui dimecres 31 de maig del 2023, hores d'ara amb 26 graus a la ciutat de Lleida. Entre avui a la tarda i demà poden esclatar tempestes, però desiguals al territori, una cosa que ja ens hi podem començar a acostumar també, però de manera molt desigual. Igual plou molt aquí i a 10 quilòmetres més enllà no cau ni una gota. Però ha estat plovent, per exemple. Doncs han caigut 4 litres al Cogul, quasi bé 5 a Juneda, 9 a Tàrrega, 10 a Boí, a la cota 2.500, 14 a Terradets, 17 al Soleràs, 17 també al Montsec d'Ares, 17 i mig a la Pobla de Cérvoles, a Bellaguarda, 21 al Vilosell, a l'Albagés doncs, entre 14 i 23, que per cert va haver imatges d'anegaments, doncs, per què? Doncs perquè va caure molt de cop i el terra està molt sec, i 26 a la Guàrdia d'Ares. Bueno, és aquesta nova manera de ploure i climatològica, que no vol dir que hagi de seguir així per sempre, però sí que és veritat que el clima ha canviat i que ens hi podem començar a acostumar, que les coses, doncs, bueno, allò de no tornaran a ser com eren, ja t'ho dic ara, i això quasi bé sí que t'ho puc assegurar. Les coses han canviat. Hi haurà moments millors i pitjors, segurament, però que les coses han canviat, també. Laura Vila, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, què és el que ens espera pel que queda de dia i demà? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim nuvolositat d'evolució diurna amb ruixats i tempestes generalitzades localment fortes i amb avís per acumulacions de 20 litres en una hora i per possibilitat de calamars. El vent és fluix de direcció variable i les temperatures es mantenen sense canvis en 29 graus. A Lleida demà dijous predominarà el cel ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna i s'esperen xàfecs i tempestes ocasionals que podran ser localment forts. Amb l'avís encara actiu, les temperatures baixaran i deixaran 25 graus a Balaguer, 24 a Lleida, 23 a la Seu d'Urgell i 20 a Vielha, i el vent serà de l'est i del sud-est fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. 12:23 minuts, fem recompte de l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Com ja t'avançava ahir, l'Assemblea General de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell, reunida ahir dimarts en una sessió extraordinària, van aprovar iniciar el primer torn de rec de supervivència dels arbres fruiters per a la primera quinzena de juny. O sigui, des de demà, dues setmanes, i deixa per a una propera Junta General la distribució d'un segon torn. La Junta General, celebrada a Mollerussa, també ha donat el vistiplau als acords de la Comissió de Desembassament de la Conca del Segre de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, celebrada dilluns a Saragossa, de reservar per a abastiments, durant el període de juny a setembre, uns volums de 20 hectòmetres cúbics d'aigua pel canal principal d'Urgell i d'un i mig d'hectòmetre cúbic per abastaments del canal Segarra-Garrigues. L'anem medint al litre. L'aigua és la que tenim, és la que ens ha de durar i és la que hem de cuidar, sobretot. Aquesta és l'aigua que tenim, independentment de que cada dia t'explico que darrerament està plovent al territori, són xàfecs puntuals, els forts, i la resta, doncs que no arriben encara ni a la mitjana que hauríem d'haver viscut, no ja el mes de maig, que l'acabem avui, divendres segurament l'Armando Álvarez ja ens farà el resum del mes de maig, que veuràs que ha estat per sota temperatura també ha estat per sota de la mitjana, però amb precipitacions especialment, I el que és el que els meteoròlegs consideren la primavera, que per ells és març, abril, maig, no fins al 20 de juny, com el calendari ens indicarà, veuràs també que és una primavera en la que ha caigut molt poca aigua, no et descobreixo res. A voltes encara amb els resultats de les eleccions municipals d'aquest diumenge. Ara ja buscant lectures amb número de vots, tant per cens, ponderat segons la participació, etcètera, etcètera, per saber o tenir una lectura més real, perquè com que no podem parlar amb cada persona que ha anat a votar, que llavors sí que ens faríem una idea de tot, doncs ens hem de fer una idea de cap a on han anat els vots, dels que han anat i cap a on han anat. I resulta que a Lleida Ciutat tothom va perdre vots respecte a les darreres eleccions, tothom, inclòs el PSC, menys el Partit Popular i Vox. Bueno, Vox, evidentment, perquè no tenia representació, tot i que sí que ja havia tingut vots fa 4 anys. És la que puja més. Ha pujat un 315%. El PSC, que són els guanyadors, han baixat un 7,2%, el tant per cent de vots. Junts, només, entre cometes, n'ha perdut un 1%. La CUP, per exemple, ha perdut el 24,3% de vots. Esquerra ha perdut el 36% de vots. I Ciutadans ha perdut pràcticament el 90% de vots respecte a les darreres eleccions. El Partit Popular, que és un dels dos que puja, n'ha guanyat un 52,7%. Per tant, tots perden vots menys el Partit Popular i Vox. És una altra lectura que pots fer dels resultats. Ahir vam parlar amb Fèlix Larrosa en directe, en aquesta hora. I en aquesta hora també coneixíem, ja sabíem que Toni Postius feia un pas al costat, a la política municipal, no a la política, però en aquesta hora estàvem coneixent fa 24 hores que Miquel Pueyo, alcalde de Lleida, encara alcalde de Lleida, en funcions, deixava la política, no la municipal, sinó la política. Fèlix Larrosa va desitjar el millor a tots dos, i a nivell personal i a nivell polític, doncs encara a Toni Postius, que seguirà vinculat al món de la política. Miquel Pueyo deixa la paeria després de perdre l'alcaldia pels mals resultats d'Esquerra. Estàvem dient ara la baixada de tant per cent de vots. Ha quedat tercera força política a la ciutat de Lleida i diu que després d'aquests resultats que no tenia sentit seguir, tenint en compte que seran 4 anys força difícils.
No seria una bona idea començar aquest mandat, que serà un mandat important, que serà un mandat delicat, que serà un mandat difícil. No seria bona idea que jo volgués liderar el grup republicà a la paeria. Jo crec que hem de ser forts, hem de ser intel·ligents, hem de ser valents, tant a l'hora de la victòria com a l'hora de, diguem, de la derrota.
Per la seva part, l'alcaldable de Junts, Toni Postius, deixa la paeria, explica que és la tercera vegada que s'ha presentat a les eleccions i després d'una reflexió i d'un canvi de cicle ha considerat que cal fer un pas al costat.
No tinc intenció de recollir l'acta de regidor com a conseqüència d'aquestes eleccions municipals i, per tant, faig un pas al costat en la política municipal. Porto 12 anys de regidor a l'Ajuntament i, per tant, han estat 12 anys molt intensos en què vaig estar 8 anys picant pedra en circumstàncies complicades, en circumstàncies difícils, no? I en aquests darrers 4 anys, jo personalment i com a cap de files, doncs, he tingut l'oportunitat de poder estar al capdavant de la regidoria d'Urbanisme, una regidoria molt important, i donem impulsat projectes importantíssims i transformadors per la ciutat.
Amb aquestes renúncies, a Esquerra Republicana puja a la primera posició la número 2, Jordina Freixanet, que ja ha estat aquests darrers 4 anys segona tinent d'alcalde, i a les llistes de Junts, amb aquesta marxa també de Toni Postius, puja la número 2 també al capdavant, que és Violant Cervera. Per tant, dues dones al capdavant d'Esquerra i de Junts aquests propers 4 anys, si res no canvia, a l'Ajuntament de Lleida. Dic si res no canvia perquè, per exemple, l'alcalde en funcions de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, d'Esquerra, que va posar el seu càrrec a disposició del partit després de la desfeta de la candidatura a les eleccions municipals a Balaguer, va baixar de 9 regidors a 3, ara, s'ho haurà pensat més bé, ho haurà consultat amb el coixí, ara diu que no vol marxar de la paeria de Balaguer i que es quedarà a l'oposició, evidentment. Les eleccions a Balaguer les ha guanyat el PSC, amb 6 regidors. El fins ara alcalde diu, proposa un pacte sobiranista a la capital de la Noguera per evitar que el PSC, que són els que han guanyat, prengui l'alcaldia. Vidal aposta per la suma dels 3 regidors de Junts, els 3 d'Esquerra, els 3 de Treballem per Balaguer i el de la CUP, que seria un total de 10 regidors per superar el PSC, que va aconseguir-ne 6. Abans d'ahir va dir una cosa, avui en diu una altra, demà veurem per on van els trets. I acabem amb la notícia econòmica del dia, canviant de tema, perquè Lleida registra cada dia una mitjana de 120 accidents laborals, la majoria dels quals lleus, però cada 8 dies es comptabilitza un sinistre de caràcter greu. Tot això segons el darrer informe publicat per la Conselleria d'Empresa i Treball. En concret, en els 4 primers mesos de l'any s'han comptabilitzat un total de 2.237 sinistres laborals, dels quals 2.220 han tingut consideració de lleus. En el còmput hi ha un total de 14 considerats greus en el període analitzat, en el qual també hi ha 3 treballadors morts. L'origen més habitual dels sinistres és traumàtic per una acció mecànica externa que s'atribueix a 2.173 empleats, inclosos els 14 considerats com a greus. En els 3 casos en els quals els treballadors han perdut la vida, 2 d'ells estan relacionats amb el trànsit, que també està darrere de 61 sinistres considerats com a lleus. Recorda que el fet d'anar de casa teva cap a treballar, per entrar a treballar, està considerat ja si tens un accident, està considerat un accident laboral itinere. Sí, és a dir, tu no estaries fent aquell trajecte si no anessis a treballar, per tant es comptabilitza com a accident laboral. Per tant, molt ull, que de salut només en tenim una i l'hem de cuidar. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Aquesta primavera descobreix les experiències que l'Hotel Peralada ha preparat per gaudir del bo i del millor de l'Empordà. Experimenta la seva gastronomia, els vins de Peralada, la pau i la tranquil·litat dels seus espais i habitacions, o la profunda relaxació després d'un dels tractaments la vinoteràpia del Wine Spa. No ho pensis més i fes la teva reserva a hotelperalada.com. Peralada, esperit anfitrió.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs tornem a la normalitat. Dic a la normalitat perquè la setmana passada, amb les entrevistes de campanya electoral, no vam escoltar la entrevista a Cosme Polita, però avui sí, que ja torna a estar aquí el Cosme. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Jo pensava que jo pensava que venia d'analític polític, però bé que no m'has invitat com això. No. Llàstima.
I què hem d'analitzar? Si és que al final... Què vols analitzar?
No,
es pot analitzar moltes coses, però vaja, vull dir que no...
Si passarà el que tingui que passar.
Això mateix. Escolta, que et veig molt ben acompanyat, eh?
Home, jo he buscat gent que està al cantó de gent d'altura.
Sí,
perquè a vegades dius, no cal ser alt per poder dirigir gent d'altura. Mira, avui m'hem portat amb una persona que, bueno, que tu coneixes, que coneixem molt amb aquesta casa, que ho veiem poc perquè és que tot el dia treballa, no? A primera hora del matí ja està entrenant.
Almenys, almenys que n'hi hagi algú que treballi tot el dia.
Això sí, 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 sí. I, bueno, i si els objectius no són bons, doncs pot anar al carrer directament del seu treball. Estem parlant precisament del Gerard Encuentra. Gerard Encuentra qui és? Per aquells que no ho coneguin, bueno, és molt fàcil. Té la mateixa edat de Jesús, que té 33 anys, i per tant, bueno, és entrenador de bàsquet. Actualment, doncs, és una persona que està patint molt, perquè dijous tenim una possibilitat, dissabte en tenim una altra, i, bueno, anem parlant del bàsquet i, bueno, la Força Lleida és el que tenim com a objectiu. Però primer ho volem conèixer amb ell més de prop. Gerard, benvingut i bon migdia.
Hola, moltes gràcies.
Bueno, t'he portat també perquè vas veure que et vaig guardar l'esquena al teu pregó,
Sí, sí.
El pregó de la plaça Sant Joan, a tu i a la teva filla, que no parava, vaig guardar l'esquena.
Estàvem allí ben protegits.
Anem a parlar de tu. Vas néixer, bueno, pues fa 33 anys, no?
Pues sí, aquí a Lleida, no?
En quin carrer vas néixer?
Pues vaig néixer a l'Hospital Arnau de Vilanova, però els meus pares vivien al costat del Carrefour, al carrer Joc de la Bola número 4.
Ah, molt bé, la zona de privilegio ja en aquells temps,
Bueno,
era que no havia quasi res. Era
a mi el barri m'agrada molt, sí, sí.
I eres un noi d'aquells entremaliats o no? D'aquells que trencaves molts vidres, trencaves amb la pilota alguna cosa o no?
No, jo crec que no. Jo crec que he sigut sempre un nen tranquil, no? Pues òbviament amb... Pues tots els nens petits tenim les nostres coses, m'imagino, però jo crec que no. Aquesta pregunta potser els hi podrien fer els meus pares. Jo tampoc els he preguntat molt. Sí que ells m'expliquen, no?, com a que era un nen molt difícil amb el menjar i des de petit, no?, i que sempre els hi donava molta guerra.
I en quin col·legi va anar?
Vaig anar al Col·legi Episcopal.
Ah, molt bé. Episcopal dalt.
A l'Episcopal dalt, sí.
O sigui, que havia el Birbe o qui hi havia llavors?
El director de l'escola era el Birbe, sí, Birbe, sí, sí,
no?
Sí, sí.
Ah, sí, sí, han estat molts, no? El Lluís Allant també va estar allí.
Sí, 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 sí.
Lluís Allant. Anem a parlar una mica. I quant t'agrada això de l'esport? Va ser primer el futbol o va ser el bàsquet?
Pues a casa meva ha tirat molt el futbol sempre, no? El meu pare havia jugat a futbol i jo vaig començar jugant a futbol a l'Atlètic Segre. Perquè pues, bueno, pues, també era... A casa meva es mirava molt bàsquet, no? I seguia molt futbol, seguia molt futbol.
Temps del Farrús i tota aquella gent, no?
Sí, sí, sí. Bueno, me'n recordo tant jo, però sí que fins a Leví vaig estar jugant a futbol i a Leví ja em vaig canviar al bàsquet perquè va haver un dia que no tenia partit de futbol i van fer unes proves al pavelló de Pardinyes, no?, que les feia el Miquel Domingo, l'Edu Torres, i al no tindre reggae cap de setmana pues, vaig anar amb el meu pare a fer esport. I l'any següent vaig voler provar el bàsquet.
A Pardinyes, i quin record, de l'Edu Torres? Jo per mi m'ha quedat una petjada grandiosa d'aquest xicot,
Bueno, era un ídol, no? Va aconseguir aquí el que no s'ha aconseguit mai més, no? Que és portar a Lleida a jugar per Europa al nivell de bàsquet, no? Així que, bueno, és, a més, desplegant un joc i un sistema és, no?, una manera de fer amb jugadors joves, amb molta ambició també. I crec que aquí pues, s'ha de reconèixer tota la feina que va fer.
I t'has preguntat alguna vegada què ha fet un xico com jo en un sitio com este?
Bueno, no, ara ho visc amb naturalitat. La pregunta no me l'he fet, però m'agrada el que estic vivint.
Ets nerviós o no?
Quan estàs nerviós.
Allí te fiques molt nerviós? Sí. Perquè jo sempre dic que el bàsquet a mi em fica molt neguitós, no? Allò que en un minut, bueno, se pot fer ter.
Sí, sóc molt nerviós, però... Però no els minuts finals, des del primer minut ja intento estar tranquil, pues perquè els meus nervis, jo crec que dintre del partit la gestió la porto bé, però sí que gesticulo molt, no? I avui en dia el bàsquet pues, no està tan ben vist, no? Una persona tan gesticulant.
Bueno, és més allò de...
Sí.
Jo que he estat allà com a invitat a les primeres files i tal, això es mira molt,
Sobretot a nivell arbitral, no? Ara ho tenen molt en compte, no? Sobretot quan jo em dirigeixo a un àrbitre, els que són educats me diuen, vale, però dime sin los gestos, por favor, sin los gestos. Els que no són educats.
Dels àrbitres no vull parlar.
Vale,
no?
Pues
val que... No, perquè si no seria una cosa que allargaria i no vull entrar en el tema polèmic.
Me sembla perfecte.
Lligaves molt?
Lligar?
Sí.
Lo normal, no sé.
Com és de la primera nòvia, va? Ara no m'escolta la teva dona, ja ho sé que m'ho tinc en compte, però no m'escolta.
La meva primera nòvia, Maria.
Maria,
sí.
Quina alegria. Anaves molt de discoteca, anaves de cinema, on anaves?
Al principi molt al cinema, amb els amics de l'equip, bàsicament, no? Després sí que he tingut la meva època més fiestera, no? De sortir més per la Wonder i discoteques de per aquí. I però després, pues bueno.
Ara del cinema ho tindries complicat, hauries d'agafar el cotxe, no? Sí. Això del cinema a Lleida, com no s'ho planteixen les noves autoritats, no sé com, no? Sí,
malament, sí, això. És una llàstima, perquè a mi m'agrada bastant veure pel·lícules al cinema, però...
Tu no has arribat a veure, però Vinyes, Catalunya, Victòria, Granados, Principal, Bahia, Lumière...
Sí, sí, jo vaig anar a fer els Lumière, me'n recordo els Lumière, El Senyor de los Anillos, veure, sí, he anat al Principal, he anat al Rambla també, no? Sí que...
Bueno, sí que ho has viscut.
Encara he viscut algo.
I de gastronomia com anem?
Bueno.
Bé, te defenses bé a la cuina o no?
Jo no, cuinar no.
No, res?
No, no.
Ni cargols?
Uf, una truita a la francesa i...
I la fas malament, no la...
Malament,
no la,
malament.
No la quadres.
Malament, no, no.
Si l'has de fer rellena, llavors ja no te surt de cap manera.
Aquí, això és signatura perduda, segur, sí.
I la teva dona cuina bé?
Bueno, sí.
Sí?
Sí. Què he de dir?
La teva nena que tenies l'altre dia ja és més entremaliada d'ella que tu?
No, no, és la meva cosina. No
era la cosina?
Sí, sí.
I què tal aquella nena?
Bé.
Molt entremaliada, no?
No, maca.
Maca.
Sí.
Vas fer el pregó de les festes de Lleida. Quan te van dir això, que m'han dit? Bueno, a mi què dius ara?
Bueno, primer em van posar, no? Ostres, el pregó no n'havia viscut mai cap, tampoc sabia com eren, no? I després també em va sentir, ostres, quin orgull, no?, poder fer el pregó de la meva ciutat.
A més, ho vas fer al carrer.
Sí.
Això abans se feia a la paeria, ara era més...
Sí, m'ho van explicar que es feia al principi a la paeria i després havia molta gent i no sé què havia, no?, i que ho van passar aquí a la plaça Sant Joan. I la veritat és que... Bé... Va anar molt bé i...
Ràpid, ho vas fer. Bueno, vas dir el que volies dir.
El que vas tocava, el que... no?
Efectivament, no es va fer pesat ni molt menys. I després vas disfrutar molt a la Big Band.
Molt, sí, la veritat és que el concert va estar molt bé. Després jo vaig parlar del... Tampoc havia viscut cap altre pregó i tampoc sabia molt bé com eren, no? El que sí que volia pues, explicar des del meu prisma, que era ser de Lleida i l'orgull que significa per mi haver nascut aquí.
Per cert, abans de començar els partits sempre pues, un se donen les mans, se diu un mot. Quin mot dieu abans de començar el partit?
Nosaltres un, dos, tres, Lleida.
Un, dos, tres, Lleida.
Sí.
No? Els castellers de Lleida tenen el seu, tot per Lleida, cadascú té el seu, no?
Sí, nosaltres quan ens fiquem tots els punys en alt, no?, de tot l'equip i...
Un, dos, tres,
el capità diu un, dos, tres, bueno, diu el Juani, no el capità. El Juani Marcos diu un, dos, tres i tots els altres diem Lleida.
Molt bé, t'enfades molt amb els jugadors o no? Alguna enrabiada tens?
Els hauríem de preguntar. Sí, sóc per punyetes, no? M'agrada ser...
Ets temperamental.
Sí, m'agrada ser la intensitat, que ningú baixi la guàrdia, llavors quan veig algú que la baixa, pues m'enfado, sí.
O sigui, dependrà del que passi el dijous i el cap de setmana per vindre a la Palet del Cargol, no?
Jo espero no poder estar-hi. Aquest és el meu objectiu, espero no estar-hi.
Si no estàs, serà bona senyal.
Serà una molt bona senyal, exacte.
I ara parlem ja per acabar. Lleida té molts atractius. Sabem que el millor i la nostra corona es diu Seu Vella. Si deixem la Seu Vella, que ja sabem que és el nostre millor patrimoni, que espero que ben aviat sigui de la humanitat, destaca'm alguna altra cosa.
De Lleida?
Sí. I ara després te faig una pregunta compromesa i tu després no me la podràs tornar.
No, pues a Lleida, pues no sé...
Què és el que més te pot agradar?
Pues el riu, no? Jo crec que el riu Segre és un lloc molt bonic, no? Que la gent d'aquí pues, no li donem tant valor, però jo crec que té molt valor, és molt xulo, no? Molt caudalós i es poden fer moltes activitats.
A més, aquest projecte que va explicar el Fèlix a mi no me desagrada, eh? Que la gent pugui anar a fer esports i que es puguin desenvolupar, no? Tenim aquella marge esquerra, no? Que és molt bonica, no?
Jo crec que sí, que tenim, no? Jo, gent de fora que els ensenyes la Seu Vella, els ensenyes a diferents edificis, no? Més pues, l'Indivi, el Mandoni, la plaça Sant Joan, el carrer Major...
Sí.
No? Jo crec que quan els ensenyes el riu també diuen, ostres, i per què no m'ho havies ensenyat abans, això del
pulmó
riu?
Pulmó, no? De la ciutat, no? I quan veuen tants ponts i pontets, no?
És xulo, llavors, jo crec que també...
Ja que has fet el pregó de la festa major, ara t'he de comprometre els teus companys, els jugadors, i ara la dona riuran. Quants són el grup escultòric de gegants de la ciutat de Lleida? Els que hi ha a la paeria, els que hi ha allà a la casa dels gegants, quants són? Quin número? Veus? Ja t'hi pilleu.
M'has pillat.
No, si pillo a los concejales.
No ho sé.
Quants? Un número, a veure si encertes.
Sé que són centenaris, no? Però no sé quan...
Són uns quants, eh? Són uns quants. Més o menys, digues un número, a veure si encertes. Que han encertat així de xiripa.
Són molts o no? No
sé. Sí, passen 18. Passen 18.
30, no sé quants n'hi ha.
Una dotzena. Bueno, ja que t'he compromès i t'he fet quedar així com una mica tal, doncs ara m'has de comprometre tu a mi per acabar.
Ostres, a veure...
Una pregunta d'altura.
Una pregunta d'altura.
Una pregunta d'altura, que es diu, hòstia, el Cosme, jo aquí davant de l'audiència, i veus, l'he aconseguit.
No, jo crec que no volies parlar dels àrbitres per alguna cosa, no? Perquè com és que no t'has ficat mai àrbitre... O perquè no planteges àrbitre un partit algun cop?
Ai, perquè no... Jo no, primer que no ho sabria fer, i després que seria molt parcial. Seria molt parcial, sí? No seria imparcial, no. Això m'apassava. Això ho feia al futbol. A l'Ètic Segre no, però ja a l'Acadèmia Giró, que havia, en aquell temps havia un camp de futbol, i m'havia tocat fer d'àrbitre, no? Perquè jo, com portava ulleres i tal, tenia por de que em peguessin una pilotada i allò es gafes, no? Però la veritat és que me costava moltíssim i tirava cap a casa. Això es passa quan em retes més, jo no ho he fet gaire, això el Sergi o el Ricard...
Ara te'n faré una altra. Digues. Va, si no estessis aquí comentant a la ràdio, què t'hagués agradat ser o com te veuries d'aquí uns anys sense comentar aquí la ràdio?
No ho veig.
El Cosme sense ràdio.
No ho veig.
Això
no,
ho veig.
No ho veig.
Aquesta és la pregunta compromesa bona.
Jo crec que és de les millors que m'han
fet. Cosme, no val no ho veig. Contesti la pregunta, si us plau.
Com es veu d'aquí 10 anys o com es veu si no s'hagués ficat aquí la ràdio? Que...
Imagina't que no et deixessin bueno, fer ràdio.
Estaria fent conferències, presentacions o amb entitats que necessiten els meus serveis. O sigui, jo ja tinc el meu sou garantit a final de mes i el de mes, jo penso que si 24 hores que té el dia una no la podem dedicar als de mes, som molt desgraciats. Estàs d'acord?
Perfecte.
De totes maneres, m'ha encantat la primera pregunta, la de fer d'àrbitre.
Jo ho veig, algun partit.
És boníssima, Home, si ja de bones a primeres em dius no puc ser àrbitre, que seria molt parcial, malament anem.
No, clar, per això no ho faig.
Un àrbitre de ser imparcial?
No ho sé. I tot penses que hi ha locutors de ràdio que ho saben fer? Escolta alguna emissora de ràdio que ho veuràs si ho són. Sí, sobretot alguns cronistes d'aquesta casa que quan jugue l'Espanyol jo sé com pensen. I quan jugue...
Però no es nota,
No es nota poc. I els que som del Barça no es nota poc, el sentiment. Ara t'he de dir una cosa, a mi m'agrada l'esport. Si jugue Barça-Madrid i soc del Barça i el partit ha sigut bo i ha guanyat el Madrid, a petit comitè diré, cabrits, quin partit que hem fet més bo.
Bueno,
s'ha de ser esportista.
S'ha de ser esportista, sí. Jo no ho diria.
Bueno, de veritat que t'agraeixo moltíssim que hagis vingut, Gerard. Ens vam comprometre aquell dia, també farem una entrevista. Per cert, si no ho saps, sa mare està Piper. Això me va quedar molt gravat, que tinc un company el que et muntarà aquesta entrevista, que és el Bernat Castellví, i se veu que és una gran persona.
Molt bé.
Cosa que t'agraeixo, l'envies la nostra.
Moltes gràcies per convidar-me, no? Una molt bona estona. I a veure si...
A veure si ho podem celebrar.
A veure si podem celebrar-ho.
Que no et porti per fer l'entrevista Cosmopolita, que et porti el Ricard a la tertúlia perquè haguem guanyat.
Exacte.
Ho ha dit molt bé, que no pugui anar a la plec. Exacte. Ho sento, Cosme, per tu, però que no pugui anar a la plec.
No, ho sentis per mi perquè menjaré més cargols. Els meus, o sigui, no. Bueno, Ricard, gràcies, que vagi molt bé. Salut, llarga vida, a veure si plega algun altre i aquestes coses, no? Perquè aquestos van plegant.
No, ja en tenim prou.
Sembla els Pochettinos, no? Que va abandonar el barco i va deixar tots els altres.
Gerard, una abraçada, gràcies.
Una abraçada.
I molta sort.
Moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies, Cosme.
Salut i llarga vida, que diria el meu amic Andrés Rodríguez.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 parques de Walt Disney World Resort en Florida. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney con entradas a los 4 parques y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World volando con Iberia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ja està aquí la llibrera. Ja saps que és el nostre espai setmanal, els dimecres, camí cap a la una de la tarda, on l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, et fa 3 propostes per llegir. Aquestes són... Aviam, genèriques, vull dir que no està pensant en ningú en concret, sinó que les aglutine o les agrupe amb un tema, però que sàpiguis que l'Anabel Ramos és prescriptora de llibres. És a dir, que si tu ara mateix doncs, vols llegir però et quedes en blanc, que no saps què triar, te'n vas a la Biblioteca Pública de Lleida, busques a l'Anabel Ramos, ella et farà 2 o 3 preguntes i et recomanarà un parell de lectures que ja veuràs que el seu índex d'encert és altíssim. Ja veuràs com te l'encertarà. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Com estàs?
Bé.
Acabem el mes de maig,
Sí.
31 de maig.
Va molt massa ràpid, no? Tot això,
va volant. Que... Va volant, perquè clar, ara... sí que és veritat que a les escoles els hi queden 20 o 22 dies, però vaja...
Ja. Jo, almenys, els meus a casa ja no els hi diguis, perquè quan entres al juny, com que, tenen exàmens la primera setmana i prou,
ja
no m'expliquis res, per ells quasi bé s'ha acabat el curs.
Sí, sí, total, tal qual.
Bueno, els properes setmanes, igual que vam fer l'any passat, parlarem de lectures de cara a l'estiu, segurament.
Sí,
ja farem especials d'aquests de, vinga, va, anem a carregar-te de llibres.
L'any passat també de llibres gruixuts i llibres molt curts.
Sí, sí.
Vull dir que...
Vas fer dos, vam fer dos dies, un de ràpids i, un de llargs. Això ja cadascú tria. De totes maneres, no caigueu a la tentació, ho dic per experiència, perquè a mi em passa i sempre ho faig malament, i cada any torno a repetir l'error, de guardar-te moltes coses per fer per les vacances.
Yeah.
És a dir, no, tranquil, això ho faré per les vacances.
Bueno.
Ah, llegir, no, sí, això també ho faré a les vacances. I fer un curset també ho faré a les vacances. I no, al final no fa res.
Jo tinc tres ja. Ja tinc tres llibres per les vacances.
Ja en tens tres, imagina't.
Sí, guardats per les vacances.
Bueno, de totes maneres, l'Anabel no té cas perquè l'Anabel els devora, els llibres.
Sí,
vull
bueno.
dir que tampoc no. No és això, eh?
Jo els tinc a la toleta de nit i a vegades penso, igual... allò, mentre estic dormint, se me van introduint les lletres aquí dins del cap, no?
Això només passa
que fa il·lusions.
Amb reproduccions. Però els llibres sols no s'obren.
No, no. No, encara no m'ha arribat amb aquest punt d'intel·ligència.
Bueno, escolta, quin és el fil conductor d'avui?
Doncs avui et porto algo una mica divertit i refrescant.
Vinga.
I que té a veure amb la cuina.
T'ho compro.
Tot i que ara no tenim... Bueno, a l'estiu, jo penso, hi ha gent que diu, és que no me ve de gust cuinar. A mi és quan a l'estiu me ve més de gust cuinar, perquè
sembla
hi ha molts
fàcil.
Plats.
Sí.
Bueno, no
I plat
sé,
fred.
Pots... Sí,
sí, sí,
hi ha moltes opcions fresquetes que...
Doncs tens tota la raó.
Sí. Doncs, bueno, porto tres llibres que no són receptaris de cuina, pròpiament dits,
això no ve a dir.
Però barregen la literatura i les receptes. El primer de tots que porto és un llibre molt divertit, que és una novel·la negra, una novel·la d'intriga, que se titula Receptes per enamorar i matar,
Vaya.
De la Sally Andrew. La Sally Andrew és una escriptora sud-africana que va escriure aquest llibre l'any 2016, és la seva primera novel·la. Què ens explica la Sally Andrew a Receptes per enamorar i matar? Doncs ens explica la història de la Tani Marie, que és una cuinera que té una secció, una columna amb una gazeta, amb un diari, que se titula Columna de receptes i consultori sentimental, de la Tani Marie. Aquesta periodista o cuinera periodista rep cartes amb dubtes amorosos i dubtes de cuina
i tal. El consultorio de l'Helena Francis d'abans.
Sí, una cosa semblant.
Ja m'enteneu.
I de sobte arriba una carta que... Bueno, comencen a arribar cartes que van més enllà d'això, d'una consulta sentimental i... inclou assassinats, enganys,
Venga.
Sospitosos i tot això. Llavors Cara. ella extralimita, diguéssim, les seves funcions de consultora i se dedica, bueno, o vol investigar què és el que està passant.
És molt bona la portada perquè hi ha una... bueno, hi ha una s'adivina la cara d'una noia que està llegint un llibre, però darrere seu té la típica barra aquesta metàl·lica on pengem els estris de cuina.
Sí.
Pues hi ha una batedora, una espumadora, cullera, el cullerot, bla, 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 i amb una dels ganxos hi ha una pistola.
Sí, vull tal
dir,
qual.
Vull dir que ja podeu intuir amb la portada per on va la història.
Sí, és divertida, es barreja això, suspens, receptes i una mica d'amor i d'intriga.
Encara traureu una recepta i tot d'aquí.
Sí, segur.
Però bona, eh? Bona, de menjar.
Boníssima, de menjar, eh? sí, no per assassinar ningú, sisplau.
Molt bé, què més?
El següent llibre que et porto se titula Rapsòdia Gourmet, és de la Muriel Barberí, que és una escriptora francesa i professora de filosofia, i va escriure aquesta novel·la l'any 2000. No, perdona, va escriure la primera novel·la que se titulava Una llaminadura, també va sobre cuina, l'any 2000. Aquesta la va escriure l'any 2009. Mm. Val? Doncs, Rapsòdia Gourmet, de què va? Va d'un crític gastronòmic, que es diu Pierre Hortens, que ja és gran i està a punt de morir, però abans de morir vol tornar a sentir aquell sabor que fa molts anys el va fer feliç. Llavors, per poder trobar aquell gust que no és capaç de trobar ni en tots els restaurants en els que ha visitat ni res, doncs organitza un banquet amb els ingredients més estrambòtics que puguis imaginar per poder trobar això. que ens demostra, bueno, no es demostra res, vull dir, és una obra literària i ens divertim. Què passa amb la gastronomia? Doncs que moltes vegades està plena de records i que menges alguna cosa i et recorda, no? Allò és com la Magdalena de Proust, menges que... alguna cosa i dius, ostres, això me recorda a la truita de la meva mare.
L'olor no sé i què. El gust, que van sí. íntimament lligats, sí. Tenen un efecte de despertar la memòria
sí.
altíssim.
Sí, sí.
És així?
És així.
I per tant, vull dir, no és d'estranyar, això.
Sí. I bueno,
A més, és curiós perquè quan fa molt temps que... És a dir, quan t'acostumes a un gust concret, mm-hmm. jo què sé. És que la meva mare sempre ho fa així, mm-hmm. i és veritat, perquè a les mm-hmm. mares sempre els hi surt igual el
és
plat.
És una fotocòpia. Si jo li dic a ma mare, mamà, tens una fotocopiadora a casa i estàs fotocopiant l'ensaladilla russa.
Sí, sí, perquè... els hi surt sempre igual. Vull sí, dir, sí. Això és una virtut. Quan fas un parèntesi llarg que deixes de menjar-ho, si un dia ho tornes a menjar sense previ avís...
Sí.
Et salten tots els records.
Sí, sí, total.
És així?
Total, total.
Molt bé.
Jo ja el pa de pessiga aquest típic del iogurt, que és bàsic, i vull dir, els ingredients són exactes i no hi ha manera d'equivocar-te. Doncs la meva mare sempre el fa igual i sempre surt igual. En canvi, jo no he arribat mai... O sigui, està bé, vull dir, el mos es pot menjar.
És bo. No, home, segur que
però
és bo,
no té aquell gust. No té aquell gust.
No.
I el gazpacho igual, la truita igual.
Escolta, que ho fa igual.
I la ensaladilla russa és espectacular perquè és com si tingués la mateixa ensaladilla a la nevera des de fa 40 anys.
L'ensaladilla russa és una de les meves debilitats. Vull dir que no me la venguis pues tan bé, que encara m'apuntaré un dia.
La meva mare la fa espectacular perquè fa a l'estil del País Basc i aixafa la patata. Res d'això de mongeta i tot això, no. Només patata i pastanaga.
Doncs mare de l'Anabel Ramos, si ens escolta...
Me matarà.
A veure com ho a veure com ho fem perquè em convidi un dia.
Això, a menjar l'ensaladilla de la meva mare.
Jo soc d'ensaladilla russa, de veritat.
Ah, sí, que bona. M'agrada molt. Mira, ara estic salivant ja. Estem a l'hora de dinar i és que no pot ser.
Anem a la tercera proposta.
La última és una novel·la que se titula Com agua para chocolate, com aigua per a xocolata, que és molt bonica, és una novel·la preciosa que va tenir, a més, molt èxit i que es va passar també a la pantalla gran, que està escrita per a Laura Esquivel. La Laura Esquivel és una escriptora mexicana i aquesta va ser la seva gran manobra, que va ser la primera, de fet, que la va publicar l'any 1989. Després n'ha escrit d'altres, però jo penso que com aquesta, doncs no. De què tracta Com agua para chocolate? Doncs en plena Revolució Mexicana explica la història d'amor entre una cuinera, que és la Tita, i el Pedro, que estan enamorats des que eren petits. I al final... el Pedro acaba sent el marit de la seva germana, de la germana de la Tita, de la Rosaura, perquè la seva mare no volia que es casessin junts. No. El Pere i la Rosaura tenen un nen, que la Tita el cria com a seu, i bueno, la Tita se dedica a la cuina des de sempre. És una història de passions, de tristesa, d'opressió, d'amor, però està explicada com si fos un conte de fades, i amb aquest realisme màgic que caracteritza els llibres de la Laura Esquivel. És una obra molt bonica, molt tendra, i a més hi ha receptes realment que es poden cuinar entre capítol i capítol. Sí, sí.
Ah, doncs escolta, és un valor afegit per entendre'ns.
Sí, sí, sí. Una novel·la molt, molt bonica.
Molt bé.
Per llegir, sí.
Doncs avui el fil argumental era aquest, receptes i cuina. Però ja veieu que amb aquest fil argumental hem pogut parlar doncs de crims i d'assassinats a receptes per enamorar i matar, de la Sally Andrew. Hem parlat també de Rapsòdia Gourmet, de la Muriel Barberi, o Com agua para chocolate, de la Laura Esquivel. Per tant... tots aquests llibres que ens ha exposat avui l'Anabel Ramos els teniu a la Biblioteca Pública de Lleida i allí els podeu anar a fullejar, mirar-los, olorar-los, tocar-los, sí. Tot això, tastar-los
no,
però...
De moment no fan de com estiguis.
Però sí que llegint i el moment que descriu algun plat, doncs podeu començar a que us vingui el gustet del plat que estigui preparant. Anabel Ramos, avui a la llibrera, com sempre un plaer, gràcies.
Igualment, adeu.
I nosaltres que ens plantarem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida, parlant de noves tecnologies amb el Jaume Sitjà i el David Casero, i a partir de 2:15, la nostra tertúlia amb veu de dona, ja saps parlem de qualsevol tema d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. I a les noves tecnologies ja t'asseguro que parlarem segur, de seguretat i d'intel·ligència artificial. Vinga, va, uns minuts i ja estem aquí.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El Partido Popular ha puesto a cocer a fuego lento los pactos con Vox en las autonomías. Si todo llega a buen puerto en las negociaciones, Aragón, La Rioja, Extremadura, Baleares y la Comunidad Valenciana cambiarán de signo político gracias a estos acuerdos. En Cantabria, el PP lo tiene ya más fácil porque el Partido Regionalista de Revilla se ha echado a un lado para facilitar precisamente un gobierno sin necesidad de Vox. Los parlamentos autonómicos empezarán a constituir a partir del próximo 13 de junio y está claro que todas estas negociaciones van a coincidir con la campaña electoral. Ya hemos comentado que cada imagen del PP con Vox va a ser utilizada en su contra por parte del Partido Socialista con el clásico argumento de que viene la ultraderecha. De hecho, pues hace solo unos minutos Pedro Sánchez ha tirado ya de esta expresión, de este argumento frente a sus diputados en el Congreso y ayer varios ministros ya utilizaban también esta palabra y la expresión ola reaccionaria. Durante esta campaña para las generales vamos a ver cómo varones y alcaldes socialistas dejan sus puestos que serán ocupados por miembros del Partido Popular, los que han ganado en las elecciones de este pasado domingo. Una imagen que sin duda erosiona al Partido Socialista porque evidencia la debacle en las pasadas municipales y autonómicas. Para cualquier partido es muy difícil gestionar la imagen de la derrota. Por ejemplo, la noche electoral vimos al todavía presidente extremeño, a Guillermo Fernández Vara, lanzar este mensaje de despedida.
Mi más profunda gratitud eterna para todos vosotros, queridos extremeños y extremeñas, de los que pasé a formar parte un buen día casi que no me di ni cuenta y que os llevaré siempre en el corazón.
Esta imagen de un Vara abatido es demoledora para los ánimos del votante socialista, ver cómo uno de los capitanes abandona el barco porque no hay remedio. Lo curioso es que Vara no ha tardado ni 48 horas en desdecirse para anunciar que ahora sí aspira a seguir gobernando Extremadura. Y este giro coincide con la convocatoria de elecciones generales de Pedro Sánchez. No es descabellado pensar que a Fernández Vara le han hecho subir de nuevo al barco porque no se puede movilizar al voto con un estado de ánimo por los suelos. Así que, si no estás contento, toca hacer de tripas corazón y a mal tiempo poner buena cara. Lo cierto es que los varones del PSOE no están para muchas fiestas, para muchas alegrías, no está el ánimo para mítines, ni siquiera para los que aguantan el poder por poco, como el castellano manchego Emiliano García Page. Esta mañana, con Carlos Herrera aquí en COPE, Page reconocía indirectamente que han pagado el pato de las políticas de Sánchez.
Estoy muy dolorido por muchísimos alcaldes que sé que son queridos en su pueblo, en su ciudad, y que de pronto, pues evidentemente, se han sentido carteros de un mensaje que iba a otro destinatario.
Pues ese otro destinatario acaba de convocar elecciones generales. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y el Euribor apunta a cerrar mayo rozando el 4% y encarece la hipoteca media en más de 250 euros al mes. Seguimos con esta inercia. La media de este indicador supera ya el nivel más alto que alcanzó en noviembre de 2008. Y desde este jueves se puede solicitar la llamada baja laboral temporal por dolor menstrual, una de las medidas estrellas abanderadas por Podemos. La nueva norma no establece requisitos para solicitar los permisos, aunque será necesario que el médico de familia constata la situación como cualquier enfermedad común. Y cancelado el lanzamiento del cohete español Miura 1. El fuerte viento ha obligado a posponer su despegue esta mañana desde la base del Arenosillo, en la provincia de Huelva. Ahora la empresa responsable de su fabricación va a buscar otra fecha para intentar que esta vez sí su lanzamiento sea todo un éxito. Esperemos verlo volar dentro de poco. En el videomensaje, con sus intenciones de oración para el mes de junio, el Papa ha condenado el uso de la tortura. Pide a la comunidad internacional que se comprometa para su total abolición. Francisco recuerda que hoy en día aún existen formas de tortura muy violentas y otras más sofisticadas, como el trato degradante, la anulación de los sentidos o detenciones masivas que quitan la dignidad de las personas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Miles de sevillistas camino ahora mismo de Budapest.
Es la ilusión del sevillismo. Busca el Sevilla su séptima Europa League a las 9 contra la Roma. Horas antes del partido siguen llegando sevillistas a Budapest. Víctor Fernández.
Desde primera hora de la mañana, desde Sevilla, vuelos charter especiales para desplazar a los más de 12.000 sevillistas que estarán esta noche. Última final de la Europa League, es el mayor desplazamiento de sevillistas en una final. Poco a poco van tomando las calles de Budapest por todas las zonas turísticas.
Tenemos problemas con esa comunicación con Budapest. Está contando Víctor Fernández que van a llegar más de 10.000 sevillistas a Budapest para participar de esta fiesta del sevillismo que, como digo, a las 9 va a jugar contra la Roma, el equipo de Mendilibar contra el equipo de José Mourinho. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:15. Otra de las citas del día es Carlos Alcaraz y su segundo partido en Roland Garros. Lo va a hacer contra el japonés Taro Daniel. Va a ser entre las 3 y las 4 de la tarde. A esta hora está jugando Carballés, que pierde 2-0 contra Sisipas.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida amb 27 graus a la ciutat de Lleida i sembla que ja comença a haver xàfecs. Estan entrant per la zona est de Catalunya, les comarques de Girona, però que són uns xàfecs que tard o d'hora acabaran afectant a la província de Lleida. Com sempre diem, de manera totalment desigual. Igual plou molt aquí i a 10 quilòmetres poc o gens. A més, es preveu que siguin pluges relativament intenses i que siguin relativament localitzades. Per tant, aviam, si has de sortir a fer una excursió, doncs home, potser no, però per la resta fes vida normal, endugat un paraigües i una jaqueta per si de cas i ja està. Si toca que plou, doncs tranquil o tranquil·la, que serà uns minuts, per desgràcia, perquè el que necessitem és pluja suau i que duri molta estona, però no és el cas. De totes maneres, quina és la previsió meteorològica pel que queda de dia? Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim nuvolositat d'evolució diurna amb ruixats i tempestes generalitzades localment fortes i amb avís per acumulacions de 20 litres en una hora i per possibilitat de calamar-se. El vent és fluix de direcció variable i les temperatures es mantenen sense canvis en 29 graus. A Lleida demà dijous predominarà el cel ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna i s'esperen xàfecs i tempestes ocasionals que podran ser localment forts. Amb l'avís encara actiu, les temperatures baixaran i deixaran 25 graus a Balaguer, 24 a Lleida, 23 a la Seu d'Urgell i 20 a Vielha, i el vent serà de l'est i del sud-est fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Ara mateix, punts molt concrets amb xàfecs intensos a la zona de Vic, de Manresa i d'Igualada. El que et dic, són punts molt concrets. A la zona de Girona, per exemple, hi ha una gran taca de pluja, però de pluja moderada, i tot això, doncs, és d'esperar que s'acabi movent i ens acabi afectant a la província de Lleida. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Está explicava abans que ara comença el que passa és que relativament camuflat perquè ens han convocat eleccions nacionals pel 23 de juliol i per tant doncs quedaran relativament camuflats, però ara comença el ball de bastons amb molts ajuntaments de la demarcació per veure qui ha de ser finalment l'alcaldessa o l'alcalde. Allò de anem a respectar el més votat ha quedat ja per la història, total i absolutament, i a partir d'aquí doncs els arguments o busques el que et va més bé o ja directament te l'inventes i ja està. La qüestió és que la llei electoral i la justícia permet, és legal, és legal, que dos, tres, quatre o més agrupacions, partits, doncs s'ajuntin per proposar alcaldessa o alcalde, i si sumen la majoria, doncs no hi ha res a fer. Moralment, en podríem parlar. Un dels casos és el que t'explicava, a Balaguer. A Balaguer, Esquerra Republicana ha caigut dels 9 regidors als 3. Dels 9 als 3. Home, escolta, dels 9 als 3... Igual t'estan intentant dir alguna cosa, les persones que han anat a votar. Dic igual, Jo no sé les lectures internes, però la patacada va ser interessant. A Balaguer, O sigui, t'has quedat amb una tercera part dels regidors. No és que has baixat un o dos o una mica o la meitat. No, una tercera part. Amb Calent, suposo, sense pensar-ho massa, el que encara és alcalde de Balaguer, d'Esquerra Republicana, va dir que, mira, un pas al costat i que ja està. El que ha fet Miquel Pueyo a Lleida o Toni Postius, també a Lleida, d'Esquerra i de Junts, respectivament. Però avui dimecres haurà dit, ai caram, això no ho vaig pensar del tot bé. I ja s'ha ofert, i de fet s'ha ofert a sumar amb la resta de forces sobiranistes que van anar a les eleccions i que han tret representació. Les eleccions van acabar de la següent manera. El PSC va guanyar les eleccions a Balaguer amb 6 regidors. Esquerra en va perdre 6. En va perdre 6, de 9 a 3. Junts també 3. Treballem per Balaguer 3 i un de la CUP. I aquest Jordi Ignasi Vidal, el que fins ara és alcalde, diu que, bueno, sumem-ho tot, ja a veure què surt.
Hi ha moltes maneres de llegir els resultats. És cert que hi ha hagut una força que ha tingut la màxima representació, que són 1.700 vots. També és cert que és una força del 155, és una força espanyola des d'aquest punt de vista, i les forces catalanistes tenen el doble de suports. Tenim 3.400 vots representa, per tant, el doble de suports i seria molt més representable. Per tant, ens fiquem a disposició de poder ajudar a que qualsevol de les possibilitats que hi ha, diguem-ne, de que hi hagi pacte entre forces catalanistes, se puguin fer per evitar, diguem-ne, que la ciutat torni enrere.
És curiós això, hi ha moltes maneres de llegir els resultats. És que aquests, és que aquells, és que, escolta, que has baixat de 9 a 3. I has estat alcalde, has estat manant fins ara. I has baixat de 9 a 3. A veure, o ho has fet molt malament, o el que has fet no ha agradat a la immensa majoria dels teus votants. Aquesta seria una primera lectura. Repeteixo, és veritat, estic d'acord, n'hi ha moltes de lectures, però aquesta pot ser que no l'obviem, És l'única que no veiem. Ara, no, que vigila, que vindran forces de fora, que ens vindran, que ajuntem-nos tots. Jo, de veritat, ja ho sé que insisteixo, és legal, es pot fer, però a la ciutat de Lleida ja ho hem viscut això, un ajuntament a 3, els dos anys eren 2, i a moments eren 1, després tornaven a ser 2,5, no tornaven a ser 3, i al final no saps mai. És a dir, si tu ets votant d'un partit, el que vols és que governi aquell partit, no aquell amb d'altres que haurà de deixar-se fer amb segons què per imposar l'altra idea. Ho sento, no, jo potser ho veig diferent. No sé com ho veus tu. Enviem un missatge, va, 664-526-180. És el nostre número de WhatsApp. Missatge de veu o de text, 664-526-180. Va, que fem una aturada i parlem de noves tecnologies. Prepara't ja el Jaume Sitjà i el David Casero.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Me gusta correr, igual que a los nuevos lavavajillas Candy Rápido, que con su ciclo de lavado rápido lavan y secan en solo 35 minutos.
Además, su conectividad Wi-Fi permite controlar en remoto el inicio del lavado.
Lavavajillas Candy Rápido, menos tiempo de lavado, más espacio. Y ahora en el Corte Inglés con un pack de limpieza y cuidado Keran Protect de regalo.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ara sí, ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. És l'Infocope Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com, que ens pots seguir a les xarxes socials i també escoltar-nos a través del nostre podcast. Parlem de l'actualitat tecnològica, com sempre ben acompanyats. Avui està amb nosaltres el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Jaume, menú del dia.
Doncs vinga, va, som-hi. Benvinguts a aquest espai setmanal de noves tecnologies que cada 7 dies explica el que passa en el món tecnològic i com avança en aquests passos de gegants. I avui comentarem algunes de les següents i de les últimes novetats. I la principal, per això l'han posat primer de tot, el creador del xat GPT alerta: el risc d'extinció per la IA és tan sever com la d'una guerra nuclear. Ho comentàvem aquí fora de micro.
La música de
suspens, no?
Exacte. No, de suspens no.
Tornarem a la pel·lícula Terminator, eh? Tornarem
Skynet. Skynet.
Doncs vinga, ho comentarem. La IA, doncs, prediu... Bueno, aquesta seria la part dolenta, però la part bona diu que pot predir el Parkinson 15 anys abans que aparegui i amb un 96% de fiabilitat. Ull. I compte si tens aquesta app en el mòbil, SpinOK, que és un virus i que s'ha instal·lat a 421 milions de vegades. O sigui, Déu-n'hi-do. Una altra novetat de WhatsApp, perquè cada setmana en WhatsApp ens trobo aquestes novetats i ara ja podem compartir la pantalla durant una trucada de vídeo. O sigui que, ostres, jo vull compartir això perquè mira com ho faig, doncs està bé, no? Se van actualitzant i al final serà l'aplicació que ho farem tot, no?
Ja quasi és l'aplicació amb la que ho fem tot.
Sí, quasi, però cada dia és més. I si tenim temps, ni tenim més preparades, però ho dubto perquè amb la primera ja podríem fer el programa sencer, vale? I aquesta setmana en l'apartat concepte bàsic tecnològic voldria parlar de... Bueno, no sé si és bàsic, vale? Però voldria parlar aquesta paraula que... Kubernetes, no sé si l'heu sentit mai.
Kubernetes, amb K?
Sí. Kubernetes.
Sí. Les caotxes.
Estic ansiós per l'explicació del David.
Segurament que la gent que es mou en el món cloud, doncs la tenen pels dits, no? La tenen pels dits. Vinga, va, com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia friki, per començar un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, transporta'ns. Fins en quin any?
Bueno, pues fijaros, nos vamos a ir al 2005. Eso significa que hoy cumple la mayoría de edad, 18 añitos para un sistema y una plataforma en su versión 1.0 de blogs llamada WordPress.
¿Cuántos años?
18. 2018 en que se convirtiera en una plataforma de blogs, WordPress, y en la cual, bueno, pues a día de hoy se ha convertido en uno de los sistemas de gestión de contenido más utilizados y más poderosos del mundo. Como no, como es el más grande también, es el que más encima hay que estar, ya que dentro de las más de 26.000 millones de webs que se contabilizan por encima de WordPress, reciben más de 1.000 millones de ataques diarios. Con lo cual, como todo, y el que tenga una web, mantenerlo actualizado, poner todas esas franjas y todos esos parches de seguridad en formularios y todo así donde se pueda escribir, porque bueno, pues como no, el impacto que tiene WordPress hoy día y la, y ojo, como no, la contribución que ha hecho en la web moderna, en poder tener una web que aunque te la haga un experto, cosa que siempre aconsejamos,
que tú
puedas mantenerla y tú puedas actualizarla de forma diaria, además adaptada a todo tipo de plataformas, navegadores, pantallas. Bueno, pues como no, una efeméride con un cumpleaños, el cual creo que todo el mundo, por lo menos en un concepto básico, ese nombre le sonaría.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 2005 amb tot un referent històric com aquesta efemèride. I ara, per anar fent culturilla, ara toquen...
conceptes bàsics.
I avui en el concepte bàsic volíem parlar que són els cubernetes. Vull dir, així, si vas pel carrer no en parles d'aquestes coses, però si estàs dintre del món informàtic i sobretot avui en dia, doncs, en l'apartat cloud, que tot puja en el cloud, doncs és un tema i una tecnologia que, bueno, que està molt al dia. Però la paraula Kubernetes, com ho definiríem?
De manera entenedora.
Pues este es el típico concepto que con una imagen y una foto lo puedes explicar perfectamente. Pero bueno, vamos a intentar traducirlo. Bueno, unos señores de Google con otros dos ingenieros un día dijeron, oye, ¿cuál es la forma de, claro, con el crecimiento que tienen todas las webs? Hablábamos ahora de los miles de millones solo de WordPress, con todas las webs que hay y demás. Oye, y además el software de pronto se convierte también en la nube y todo en la nube y todo en la nube. Oye, no podemos tener 200 millones de ordenadores y uno para cada uno, ¿no? Más que nada ese concepto básico, ¿no? Y decían, bueno, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Mirad, pues podemos poner en marcha, cómo no, con Google, un software libre, el cual permita desde una máquina, llamémosle máquina, ordenador, conectarse a otra máquina que está conectada en la nube y hacer muchas máquinas pequeñas. Es decir, crear otro concepto básico que podemos sacar, que son contenedores.
Sí, este es el otro también, ¿no?
Y dentro de estos, bueno, pues meter cositas e incluso meter varios dentro de ellos que puedan funcionar. De tal manera que de un ordenador puedo, me invento, crear 100 ordenadores y en esos 100 ordenadores, dentro de ese ordenador compartiendo recursos, dentro de cada uno pueda tener incluso varias páginas web o varios software de diferentes clientes y que todos se puedan conectar y estén visibles.
David, ha quedat claríssim.
Más menos.
Bueno, això que tinguem en compte que les tecnologies que hi ha darrere sabíem que existeixen.
És un primer concepte, una primera definició per dir, si algú ens parla de Kubernetes, sapigueu que és, doncs això d'aquí. Doncs vinga, va, que si és dimecres i estem al migdia i estem a Cope Lleida, ara hi ha uns friquis tequis en antena. I ara comença...
la Tertúlia Freak.
Doncs vinga, va, comencem la Tertúlia Freak amb un tema estrella, que és aquest, el creador del xat GPT, emet una advertència, el perfil d'extensió causat per la intel·ligència artificial, per aquesta IA, és tan greu com la d'una guerra nuclear. Sabem que tenim de posar normes, però és tan greu com diuen. Pot vindre aquest Skynet?
Bueno, el tema es que se deja en manos de y que se automatiza. Claro. Es decir, lo que tenemos claro y por las últimas noticias es que, bueno, pues es una herramienta muy, muy potente. Y es una herramienta entrenable, que se le puede enseñar y tiene la capacidad de aprender. Y tiene la capacidad de esto que llamamos tan humano, de esa toma de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues claro, el tema es que se deja en manos de esa automatización. Porque si nos dejamos llevar y todo lo hace la IA por nosotros, ¿quién va a pensar si nosotros somos necesarios o no? Fijaros que una IA se pone a valorar y dentro de 200 años dice, vamos a ver, El tema es que aquí se está hablando de salvar el planeta Tierra. Y resulta que hemos detectado que por todas las noticias y todo lo que hay, el peor factor que le va al planeta Tierra son los humanos.
Claro.
No tenemos depredador natural, no tenemos tal, matamos por... Es decir, oiga, es que está todo en manos de... Pues hay que cargarse
a los humanos.
¿Para qué? Para que el planeta Tierra sea verde, sea tal, y puedan los animales disfrutar de ello, que son la naturaleza, ¿no?
Pero si
lo llevo al extremo, igual que han llevado al extremo el titular, ¿no? Es decir, de ojito, ¿qué es lo que dejamos en las manos? Porque si le ponemos a dar a pensar y tiene motivos, dice, oye, mira, aprieta el botón rojo, ¿vale? Y que mata a todos los humanos. Ya ni el miedo que tenemos ahora mismo con las guerras
es que igual,
de tal estos dirigentes...
Igual, pues, igual tal com anem, potser que este fuera la solució, ¿no? Sent dràsticament.
Bueno, pues ahí está lo que pone encima de la mesa de ojito. Es decir, ojo que dejamos en manos de la IA y que tiene que haber unas reglas por encima de y que tiene que haber un control y una gestión humana.
El tema és el de sempre, que la tecnologia avance més que la legislació. Avance més ràpid.
Sí, y que hay que tener en cuenta hasta dónde y el porqué de cada una de ellas, porque ya no estamos hablando de crear, como hace 50 años, un ordenador para poder llevar las cuentas de un Estado, ¿no? Es que ya no estamos hablando de eso tan básico. Ahora estamos hablando de una inteligencia artificial en unos equipos que hoy día tienen más información de nosotros que nosotros mismos, porque todos tenemos una vida digital y todos tenemos detrás una IA. Desde el banco de toda la vida, cuando totalmente. Llevaba los números en la libreta, ahora con los pagos y con las transacciones y con las veces que entramos incluso a mirar la cuenta, pueden saber lo preocupados o no que estamos. O sea, fijaros que ya no es tener datos de números, no. Son datos de situaciones y de actuaciones, lo hablamos muchas veces, tener el GPS encendido y el Bluetooth, te montas en el coche y te dicen 12 minutos para llegar a tu casa. Son las 2 de la tarde y ya vas. Es decir, desde cosas muy básicas a ahora con la IA manejando todos estos datos y esta información, ojo, hasta qué nivel y hasta qué punto lo vamos a usar o le vamos a dar pie.
Clar. Entonces, fixa't que el gran problema o amenaça és el tema climàtic, planetari, sostenibilitat, ecologia... i prendre la decisió, que és el que deia el David. O sigui, tots ho sabem que el problema és l'ésser humà. L'acció de l'ésser humà descontrolada en segons quins aspectes és el que està fent mal al planeta i ara ja ens arriba el rebot, no? L'escalfament, la falta de pluges i tal. Tots ho sabem, però ningú admet ni ningú vol prendre decisions, no? Que no serien còmodes per subsanar això. Però volem que s'arregli el planeta. La intel·ligència artificial ho té fàcil, que és el problema. Parlo d'aquest tema, per exemple.
Incluso, fijaros, hasta qué poder puede tener o puede llegar a las fake news. Es decir, últimamente, en los últimos años, hemos visto la de millones y millones de dólares que se han invertido en equipos dentro de las empresas solo para borrar, eliminar y detectar fake news. Desde las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram y demás, hasta toda la parte del phishing de noticias o de periódicos, ¿no? Bueno, pues, ostras, la inteligencia artificial ha creado imágenes que parecen totalmente reales de la falsa ministra de Sanidad de Japón, ¿no? Sí. Que se hizo viral, o el supuesto arresto de Donald Trump. O sea, solo con la IA dándole estos datos y diciéndole, oye, además créame una imagen real de Donald Trump que sale tal, o créame una ministra así, con todo eso, y ha salido una noticia, ¿no? Es decir, fijaros que hasta esto, qué poder tiene y cómo se tienen que ir poniendo reglas. Hemos empezado por las más catastróficas arriba del todo y podemos ir bajando, porque afecta absolutamente a todo, ¿no?
Aquest seria l'apartat o el cantó dolent, ¿vale? Que això, creem fake news, vull dir, al final pot suplir al final l'humà, perquè, bueno, tenim de salvar el món, però també la podem fer servir per coses bones. Vale. O recordeu aquell missatge que teníem que la tecnologia ens ajuda a fer la vida més fàcil, no? Estar connectats i tot això. Doncs aquestes novetats són impressionants, sobretot al camp de la salut, quan una intel·ligència artificial té la capacitat de predir el Parkinson, doncs amb un sorprenent 96% de precisió.
Vull dir, fins a 15 anys abans que es manifesten els símptomes. Vull dir, aquí és un punt positiu, no?
Sí.
Molts, com deia el David, n'hi ha molts de punts
claro,
positius.
Claro, és dir, però si és que esto...
Bueno, un exemple d'un punt positiu que s'ha descobert. Vull dir, al final té també l'apartat bo, no? Vull dir, és que sempre ens mirem la notícia, el titular, en l'apartat negatiu, que és el primer que han posat.
No.
Però aquest segon, déu-n'hi-do.
El tema, no, si esto refuerza incluso lo de antes. Ojo, el poder que tiene la IA. Solo cito porque no vamos a llegar a la última noticia del guión, ¿vale? Que es la OMS sigue diciendo, ojito, con la IA y con los temas médicos, porque ahora mismo es una información muy feble, ¿vale? Es decir, es muy popular de lo que busca, de lo que existe en Internet, y se basa y se nutre de eso ahora mismo, pero la IA... bien domesticada, no un servicio para todo el mundo, sino un servicio que se está probando en un laboratorio con datos médicos y con datos reales y haciendo, como en esta noticia dice, un estudio real con personas y utilizándolo, pues igual que cualquier fármaco que se hace exactamente igual, bueno, pues dicen, oye, esto, fijaros, que el poder que tiene es que nos puede facilitar la vida mientras con un programa que haciendo ciertos ejercicios, llevando tu cierta tal diariamente con un seguimiento durante mucho tiempo, te puede llegar a predecir y acertar en un 96% el que vas a desarrollar esta enfermedad. Es decir, para la gente que tiene pues temas genéticos, ¿no? Que ha tenido familiares con este problema y demás. Bueno, pues puede ser una herramienta muy, muy buena. Que gracias a tener la IA por la parte de atrás y poder aprender de lo que tú vas haciendo en el día a día, puede predecirlo. Pero repito, no es algo, no es ChatGPT, no es una aplicación que exista tal, sino es una aplicación ahora mismo de laboratorio que se ha hecho su ensayo clínico. Uh-huh. Y detrás de ese ensayo clínico está esto que puede salir. Refuerza lo de antes. Ojo el poder que tiene. Uh-huh. ¿En manos de qué y hasta dónde lo vamos a dejar? ¿Les vamos a dejar que nos ayuden a esto, que es un punto súper guay? ¿O nos vamos a ir al que pueda apretar el botón rojo?
Vinga, va, som-hi, que avui anem amb una de freda i una de calenta. Ara toca la calenta, doncs ara toca una altra vegada la freda, no? Perquè aquí posem la falca o el warning del programa. Ull amb aquesta app que s'ha instal·lat a més de 421 milions de vegades i és un virus i que t'ho pot prendre tot del mòbil, no?
Sí, sí, ojo, y además es que se ha instalado un montón de veces. Como siempre, bueno, pues se ha descubierto lo que llamamos un troyano, ya pintado, ¿eh? En la cabeza nos viene como un gusano, ahí muy gordo, ¿vale? Que al final es un virus espía. Así, este concepto básico lo tenemos de la mano. Bueno, al final esto lleva dando vueltas por Google Play durante bastante tiempo. Su nombre, como has dicho, es SpinOkay. Y bueno, es capaz de robarte casi todo lo que tienes en el móvil. Contactos, fotos, duplicar... claves bancarias, duplicar accesos, duplicar toda tu cuenta de contraseñas. Bueno, es un malware bastante chulo que hace su trabajo bastante bien para el mal de los que tenga y que se ha detectado además en un centenar de apps, que es el problema.
Claro,
donde
volía, tío. Si no está no es, una aplicación.
Ya no es
¿no?
una aplicación que nos hayamos descargado, sino que hay que mirar este malware, este SpinOkay, donde está dentro de muchas aplicaciones. Esto ya es un paso, un 8.0 sobre la forma de robar datos. Hasta ahora era ojito con todas aquellas aplicaciones para cambiar el formato de la pantalla, para cambiar el formato de tal, o los Face ID y demás, que te van a robar. Y te pueden robar datos, sino que ya la integro en un montón de aplicaciones que tú mientras estás teniendo un servicio, estás jugando, estás escaneando
documentos...
Y la mayoría
son casuales, d'aquestes que te les descarregues un joquet o un filtre o una historia para cambiarte la cara.
Un escáner, una de las aplicaciones que es un escáner para escanear documentos, ¿no? Y escanear hojas. El tema es que funciona la aplicación. Tú puedes jugar, puedes escanear...
No, y tiene un
pues,
plus, o sea, claro, funciona la aplicación y a mes a mes porta el trasto
que
claro, el virus aquel...
Lleva que esto que te va robando datos. Entonces, ¿quieres escanear y vas a escanear? 1,69, 1,99, hay aplicaciones de pago muy buenas para poder hacerlas. Uh-huh. ¿Ya está?
Acabem ja amb l'última.
Vinga, va,
perquè WhatsApp ens sorprèn una vegada més i podrem compartir la pantalla durant fent les videotrucades. Vull dir, bueno, una altra funció d'aquestes emocionants que moltes vegades ens va bé, no?
Yo hoy estoy triste de todas formas.
Digue'm.
Porque soy de aquellos que, disculparme, pero odio el tema de los mensajes de voz.
Yo sí. los, yo
es
los,
verdad.
Pero no estoy hablando de compartir pantalla, ¿no?
Pero es que hoy... Es que esto es una noticia, pero hoy, desde hoy, tenemos una función nueva, que es que en los estados vamos a poder colgar notas de voz.
Ah, sí, sí, sí. Sí.
¿Vale? Y esa ha aparecido hoy porque justo si vas a los estados de WhatsApp, lo ves y está en la primera donde te dice hoy cómo no solo puedes dar la chapa con un mensaje de 2 minutos a una persona, sino que encima lo puedes poner a todo el mundo. Fantástico. Bueno, por lo menos no va ni dirigido. Esa es una. La noticia es que, bueno, vamos a ver cómo se puede hacer esto. O no olvidemos que hay aplicaciones donde estamos que no nos permite ni hacer una captura de pantalla, como por ejemplo todas las plataformas de televisión. Haces una captura de pantalla y te sale negra y dices, uy, ¿qué ha pasado? No funciona. Con lo cual, bueno, vamos a poder ver hasta dónde llegamos, pero sí que es verdad para esto de, oye, ¿cómo hago lo de...? Pues mira, te comparto la pantalla, ves, pinchas aquí, haces pim, pam, pum...
La veritat és que el meu pensament anava per aquí.
Ja. Bueno, això entre pares i fills ajudarà molt.
És que anava per aquí.
A veure, sí, mira, pare o mare, escolta, clar, mira.
Sempre hi ha aquella trucadeta que diuen, i això com es fa? I això com es fa?
¿Alguno de vosotros ha programat el vídeo?
Sí.
Ojo lo que acabo de decir, ¿eh?
Ostras.
¿Habéis enseñado a vuestros padres a programar el vídeo?
No, yo lo hacía
directamente. Claro,
sí, también. Avanzaba un mes. Pero no podíamos compartir pantallas para enseñarles cómo se programaba.
Por si acaso hay algún joven, el vídeo hablo de un VHS.
Sí, sí,
buscarlo
de
en los conceptos.
Sí, sí,
de programa 236.
Aquesta també la podrem explicar.
Bueno, però havies de deixar la cinta ja al lloc, programar l'hora d'inici, el canal i la durada. Y si había anuncios, había anuncios. Y si comenzaba a vetar o avanza el programa, pues no te lo enganchaba.
Me gritaba mi hermano, no me habrás borrado el tocata. Se grababa los sábados por la mañana.
David Casero, como siempre, un placer. Gracias, buena semana.
Gracias y buenas tardes.
Y Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, mes.
La convocatoria formal de las elecciones, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
¿Y ahora qué?
Vamos a poner un cierto orden en contarle las cosas de ayer. Pedro Sánchez quiso un plebiscito, y plebiscito al
fin. Te lo estamos contando.
Desde el punto de vista estratégico, dentro de la hecatombe, pues la jugada es inteligente.
Una decisión que llega después del batacazo del Partido Socialista en las elecciones.
Yo creo que la cosa está muy clara. Sánchez intenta frenar lo que es una debacle.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros y Fernando de Aro
en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Michael Douglas. Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que anem ja directes cap a les 2 de la tarda. Tenim per endavant la nostra tertúlia amb veu de dona. Abans, estava llegint ara, perquè quan arriba el mes de juny, que és demà, quan estàs fent primària i secundària a l'institut, doncs sí, és veritat, ara aquests primers dies de juny tens exàmens encara, les notes, que la feina ja l'has hagut de fer durant tot l'any, però bueno, bàsicament és entrar el juny vol dir que s'acaba el curs, que arriba Sant Joan i que comença l'estiu. Menys pels estudiants de segon de batxillerat, que porten ja un mes amb el curs acabat, o més, i que estan preparant aquella maleïda prova, dic maleïda perquè això de que t'examinin de tot de manera intensiva i de moltes assignatures és un estrès. Després, de veritat, tots ho hem passat i si tu saps, tu saps, i acaba sortint. Però és un estrès, això no ho treu, eh? Estàs un mes estudiant-ho tot, ocupant la meitat de la casa on vius i vinga, a veure què sortirà. jo fa molts anys que la vaig fer i ja llavors se sentia que s'havia de canviar, que s'havia de treure. Estem al 2023 i segueix havent la selectivitat. L'hem canviat de nom i li hem dit de totes les maneres, però segueix sentint. Estava mirant que això és ja, la setmana vinent, dimecres, dijous i divendres, 7, 8 i 9 de juny, però que, entre d'altres, Carreres, per exemple, l'alumnat de la Universitat de Lleida, que es presenta al MIR, que és la prova de quan ja has entrat a medicina i has cursat els 6 anys, després quan has d'especialitzar et fan fer un, bueno, una altra prova, un altre examen per acabar de bueno, perquè no hi caben tots, és que al final és per això, no? Com que no hi caben tots, hem de fer exàmens per aquí al mig i la meitat fora. Bueno, et dic que la gent que estudien medicina a la UDL i es presenten al MIR, la proven tots, i per tant és una dada que he conegut avui i que crec que era important que la sapiguéssim perquè veguéssim que també hi ha bona qualitat. Va, que estem ja amb veu de dona, la nostra tertúlia, ben acompanyats. Avui la Laura Revés per part de App Lleida. Laura, què tal? Bon dia.
Molt bon dia i contenta també de que arribi el juny, eh?
Sí, també, també. No, i tu no ho sé, però la gent que treballem també amb curs escolar, per entendre'ns, perquè al final aquí la ràdio és el que fem, arribem a aquest punt i ja, jo ja ho veig també a les cares de les col·laboradores i col·laboradors, que la gent li agrada molt venir a la ràdio, però arriba a aquest punt que dius, necessito parar ja, eh? És el cas, espero que no per venir a la ràdio, però sinó per altres coses, altres assumptes de la Gemma Casal del grup de Dones Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
No, si jo faig la mateixa cara. Si jo faig la mateixa cara, arribes al juny, jo arribo destrossat. Quan era més jove aguantava més, ara ja em costa, eh?
Sí, sí. A més, el món no s'ha calmat més, al contrari.
No?
No,
jo? No, no.
No, la cosa va més accelerada tot i tot és molt complicat. I
jo el que m'adono és que cada vegada anem més ràpid i avancem menys. Jo
sí.
Sé que és un tòpic, però funciona així.
I caminem enrere fins i tot.
Déu-n'hi-do. Bé, ja sabeu que en aquesta tertúlia el que fem és parlar de tot, de l'actualitat i ja ho sé que hi ha vegades que la gent diu, bueno, és que la tertúlia aquesta és del Ricard, és que no ens diu mai de què hem de parlar. No, és que jo no dic mai de què hem de parlar perquè jo quan arriben les col·laboradores o col·laboradors sempre els hi pregunto, escolta, de què voleu parlar? Pues parlem de l'actualitat. Bueno, pues hem de parlar de l'actualitat. Hi ha hagut eleccions municipals aquest diumenge. No perquè ara valorem, bueno, sí, valorem el que vulguem, però vull dir, ha hagut eleccions i tenim resultats sobre la taula. Al final, el que tenim és el que ens mereixem perquè són unes eleccions democràtiques, no hi ha hagut, a priori, ni coses rares amb el vot per correu, ni manipulacions. Per tant, la gent que ha volgut ha anat a votar i ha votat el que ha volgut i el resultat és aquest. I el resultat és que avui mirava amb tant percent de vots, totes les forces a l'Ajuntament de Lleida han baixat respecte fa 4 anys, totes absolutament menys dues, el Partit Popular i Vox. Vox perquè venia d'un llistó molt baix i per tant el seu increment és alt, el Partit Popular ha pujat molt amb intenció de vot, amb tant percent de vot, però la resta han baixat tots. I a nivell de regidors i regidores, qui ha baixat, a part de Ciutadans, perquè ja se l'ha endut, o sigui, s'han vist arrossegats per la marca, que pràcticament està desapareixent, només han baixat els que han governat, el Comú, Esquerra i Junts. Com veieu el panorama a Lleida, a l'Ajuntament de Lleida? Qui governarà i com ho faran?
A veure,
Gemma.
Jo no tinc una bola aquí per
no,
saber...
No, ja ho sé, ni ells però la tenen.
Bueno, jo crec que ells ho tenen molt clar.
Sí?
Jo hi ha una cosa, primer dir-te que no estic d'acord amb tu, que tenim el que tenim el que mereixem. No tenim el que mereixem.
Bueno, tenim el que mereixem des del punt de vista de que
això sí, tot el procés, el que sigui, però no, jo crec que no tenim el que mereixem perquè no tenim els polítics que mereixem en general, eh?
Això també d'estic
d'acord. En general. I llavors la gent té un esgotament i ha baixat molt la qualitat democràtica i llavors doncs no tenim el que ens mereixem. No, sinó que tenim una molt, molt baixa qualitat democràtica als ajuntaments. Exacte. Sí, sí. Llavors, bueno, jo penso que la ciutadania ens mereixem una altra cosa. Molt preocupada per l'ascens de l'extrema dreta, molt preocupada, molt.
Parles de l'Ajuntament de Lleida.
I de tot Espanya. Vale, i l'altra és Ah, perdó.
No, dic, a l'Ajuntament de Lleida, ho dic perquè això va estar un politòlic aquí dilluns i ens ho va explicar bé, el vot de Partit Popular i Vox, per entendre'ns...
S'ha menjat Ciudadanos.
És el mateix que fa 4 anys que el de PP i Ciutadans. És a dir, aquest no ha pujat, és el mateix.
No, el que passa
és que... S'ha redistribuït.
No, el que passa és que votes, o sigui, decideixes no votar la força que et representava fins ara i votes, en el cas de Vox, a un partit d'extrema dreta. Llavors sí que és preocupant, és molt preocupant, perquè no és un partit democràtic. Llavors és molt preocupant quan tenim forces no democràtiques, feixistes, que ens representaran, no? I que, i llavors, l'altre és qui governarà? Governarà el Fèlix Larrosa, perquè no li cal pactar amb ningú, perquè governarà amb els vots de PP i Vox. I llavors jo crec que si fóssim un país suficientment democràtic, el Fèlix Larrosa no podria oblidar en cap moment que aquests vots que el sustentaran al govern venen de la dreta a l'extrema dreta. I per tant, el votant que ha votat del socialista que ha votat al Fèlix Larrosa, no sé si s'ho mereix tampoc, però la resta de la ciutadania segur que tampoc. Llavors es necessita molta generositat perquè el Fèlix entengui i els socialistes a la paeria entenguin que a qui han d'estendre la mà és a la resta de forces democràtiques i d'esquerra, perquè ells es presenten com una força democràtica d'esquerres, el PSC, no? Vox serà el desestabilitzador i ho farà i s'aprovaran coses amb el suport de l'extrema dreta i en contra de tota la resta. I per què? Doncs perquè resulta que ara la lleialtat de partit deixa al marge la capacitat de pensar, la capacitat de ser democràtic.
Però jo pensava que les municipals votaves més a la persona que al partit.
Sí, però el partit actua com a partit. Si m'explico, o sigui, una cosa és que el ciutadà
el partit.
Vote al representant o la representant de torn perquè li cau millor, perquè és més simpàtic, sobretot en pobles més petits, on la gestió és molt més directa i tu doncs, la pots fiscalitzar d'una altra manera, però al final la lògica de partits fa que actuïn com a partit. I això, si sortim de Lleida, podeu veure les llistes fantasmes que s'han presentat a tota la demarcació de Lleida, ho pot veure, no? Que és fins i tot insultant per al sistema democràtic, que dius, no, hauríem d'evitar que hi haguessis fantasma. Però després hi ha llistes que no són fantasma, que és pitjor, per exemple, els pobles molt petits, els micropobles, no, el Pirineu n'està ple, generalment es fa un esforç per buscar llistes unitàries, perquè la lògica de partits no hi cap en la gestió municipal d'un poble molt petit, no? I per tant, generalment es fan llistes doncs, molt obertes, però... els partits actuen de seguida, no? Per què? Doncs perquè si rasquen 3 vots d'aquí, 4 d'allà i 2 d'allà, els hi sumaran per la Diputació. Sense que els importe trencar, diguem, d'alguna manera, la convivència o la... no? Sobre la gestió
la Diputació és l'altre cavall, és una institució que reparteix, gestiona molts diners a la província i, per tant, és un caramel. Laura Rabés.
Jo crec que s'ha de fer una lectura molt àmplia, no? Al final, a nivell estatal o a nivell Lleida, és igual. Està clar que ha hagut una debacle de certs partits, no? Alguns fins al punt de desaparèixer. Podemos, que havia estat amb molta força, doncs està minvant moltíssim i, per contra, està creixent l'extrema dreta com està creixent a tots els països europeus, la major part dels nostres països veïns. Segurament, quan no hi havia l'opció de Vox, hi havia una part d'extrema dreta en aquest país, però votava el PP perquè no tenia cap més opció. Quan la dreta es fragmenta, doncs es fragmenta amb una extrema dreta i aquests votants que ja eren d'extrema dreta doncs troben una opció. El que hi ha al darrere de tot això és molt més complex, perquè al final, quan un vota a l'extrema dreta, amb el que explicava ara la Gemma, no? El que donava a entendre la Gemma, al final hi ha uns temes darrere democràtics i de llibertats i tal que ens hauríem de plantejar perquè passa això, no? Per altra banda, doncs hi ha un escenari espectacular, no? Un Juego de Tronos espectacular. El PP ha guanyat amb un munt de ciutats molt importants espanyoles, però que per governar, en principi, s'haurien d'aliar amb Vox, no? Això a molts dels seus votants no agrada. I tenim eleccions anticipades al juliol. Per tant, és un cop d'efecte que hi ha uns ingredients fantàstics. D'una banda, Podemos i Sumar s'han de juntar superràpid, no? Per no desfragmentar més aquesta esquerra, que ja està molt fragmentada.
Ho han de fer sense saber si ho haguessin acabat fent d'aquí al desembre.
Ara,
ara ho han de fer sí o sí.
Ara obligats.
I aquestes coses per obligació és com els matrimonis de conveniència.
A vegades surten bé, a vegades no? Bé. Doncs per una banda tenim un moviment estratègic molt bèstia aquí. Per l'altra tenim la desaparició d'un partit que fa 4 dies que va sorgir, no?
Sí.
L'altre, els possibles acords que puguin haver entre extrema dreta i dreta. I per altra banda, doncs, aquest efecte, aquesta cortina de fum, no?, que de sobte llancem unes eleccions anticipades i ja no parlem de la victòria del PP o ens centrarem més en els pactes que s'hauran de fer que no pas amb el que ha passat realment, no?
És que fixa't que estem en una tertúlia parlant de resultats de les municipals, però acte seguit estem parlant de la convocatòria de les nacionals, amb el qual el tema de les municipals s'enllestirà ràpid.
Però el tema de Lleida, que abans comentava, i la Gemma doncs també ho deia, no? Al final, aquí a Lleida han passat coses. És a dir,
sí,
el que tu dius, els partits que han governat tots han perdut, no? Per contra, està pujant el PP i està pujant l'extrema dreta. Cal fer una lectura de què està demanant la població.
Sí, completament d'acord. I cal fer una lectura realment crítica i d'autocrítica que els partits no tenen capacitat de fer i com vivim en aquesta polarització constant, si un partit no és capaç de fer una autocrítica, és impossible que avanci. Han governat amb soberbia, i em sap molt greu dir-ho, han governat amb soberbia i de moltes vegades girant-se d'esquena a la societat civil organitzada. Llavors, no té sentit que en aquest país, en aquesta ciutat, hi havia molta gent que tenia necessitat necessitat d'un canvi. 40 anys de PSC, són 40 anys de PSC. És igual, que sigui el PSC, que el PP, que Esquerra, que 40 anys no és sa. S'ha de ventilar una societat, un ajuntament, una ciutat.
Aire fresc.
Jo ho compro.
Ho subscrius.
Mani qui mani. Si més de 2 legislatures, és a dir, en 8 anys tens temps de fer moltes coses.
De fer un projecte, de tirar endavant un projecte. Sí. I l'altre és, davant d'aquest esgotament que la ciutadania va dir prou, ens ho han llançat a la brossa. És així, han governat amb soberbia, en lloc d'entendre que els vots sempre són prestats. No, perquè te'ls deixen, perquè la gent no pot governar directament, i te'ls deixen perquè tu gestionis de la millor manera i has de governar per tothom. No has de governar pels teus, ni per allò que et sembla graciós en un moment determinat. I llavors, doncs, bueno, suspesos, molt suspesos, però els ha suspès la ciutadania. Uh-huh. Clar, el problema ve en que si és preocupant, tu fes les sumes que vulguis, però hi ha 3.000 persones, crec, o més de 3.000 persones en aquesta ciutat que han donat el vot a Vox. Llavors, és veritat que creix a tota Europa l'extrema dreta, però l'extrema dreta europea en molts casos és assimilable al PP. En molts casos, perquè el PP va aglutinar doncs, una dreta liberal i una dreta feixista i la va posar sota les seves files i li va posar els límits que va creure que li havia de posar, no? I això va ser la seva transició. Però Vox no és aquest PP i Vox no és els lepenistes. Vox són feixistes. I el que està prohibit a molts països europeus, a l'estat espanyol està permès. I aquesta gent surten amb esvàstiques, surten amb banderes anticonstitucionals, surten amb discursos d'odi i és veritat que es manifesta la dreta, l'extrema dreta, Alemanya, Holanda, Suècia, però no, aquests no es poden presentar a les urnes allà. Aquí sí.
El tema és que aquesta part de l'electorat formava part d'aquest PP.
Clar.
No hi havia opció. I ara, al fragmentar aquests vots, el PP està en la disjuntiva de me'n vaig més cap a la dreta per aconseguir arrastrar el votant Vox, perquè representa que el pastís del centre se l'ha menjat. Se l'ha menjat amb la desaparició de Ciutadans, també, no? Vull dir, aquest pastís ja el té. El risc està, me'n vaig més cap a la dreta, si me'n vaig més cap a la dreta rascaré gent de Vox, però potser em perdré d'aquests que estan més al centre, no? Per això et dic que el discurs és apassionant i faltarà veure com ens venen aquests acords PP i Vox amb aquestes ciutats que tenen alguna cosa que dir a Espanya, perquè són molt importants, no? Llavors faltarà veure com ens ho venen, perquè això influirà directíssimament amb la nostra intenció de votar el juliol.
Clar, no, és que
directíssimament.
Hi ha molts pactes que o no es faran o es faran a veure com es faran perquè hi ha eleccions al juliol. Si no es fessin, n'hi hauria... No, què
ja,
es farien?
Sí, a Lleida serà pervers perquè no els hi caldrà pacte.
Clar. Sí.
Fixa't que el missatge del Feijó és no hi ha pressa a fer pactes, no? No hi ha pressa, com més diguem...
Bueno, no hi ha pressa, però hi ha, el 17 de juny ha d'haver els ajuntaments constituïts.
I el que ens hauria de preocupar a totes i a tots, no? A mi com a dona em preocupa moltíssim per els drets que hem aconseguit, que tot i així encara no s'han fet efectius, és que quan es fan experiments, Ciudadanos va ser un experiment, de la patronal per intentar limitar avanços socials i millores laborals d'aquest país. Aquest experiment els va sortir rana, perquè tu poses un element distorsionador que es tira cap a la dreta, i és el que ara explicaves, no? Doncs no només els partits de dreta tiren a la dreta, sinó els partits d'esquerra tiren a la dreta també, no? O sigui...
Com Podemos.
I com el PSC, que ja està... el PSC i el PSOE, que estan al centre i que estan cap al centre-dreta en algunes coses perquè se'ls arrossegue, no? Clar, no els hi surt bé l'experiment. Però, clar, l'altre experiment ha estat Vox. I Vox no és un experiment que el puguis deixar suelto pel carrer. És que hauria de ser il·legal. I, clar, llavors, poses uns personatges que fins i tot aglutinen persones molt violentes en el seu interior i que l'únic que fan és discursos d'odi a tort i a dret. Clar, pot ser que tots tirin cap a la dreta, que el PP tiri més a la dreta i que tots tirin més cap a la dreta. El problema és que tenim una societat molt empobrida que fins i tot ha depositat el seu vot a Vox perquè s'ha sentit menystinguda, apartada, perquè no se l'ha escoltat, i que això pot caminar a una conflictivitat real.
Bueno, arribats a l'any 2023 i fora d'antena, un dia necessitaré que m'expliqueu en aquestes alçades això de dretes i esquerres. En aquestes alçades, a la teoria ho sé, i a l'antiguitat també. A l'antiguitat, ja m'enteneu, fa molts anys, però avui en dia, quan els partits diuen no, és que jo sóc de dretes o sóc d'esquerres, a veure què vol dir avui en dia això, si és que encara vol dir alguna cosa.
Bueno, a Madrid, amb la figura de l'Ayuso, que al final guanya majories absolutes espectaculars, al final aquesta dreta es tradueix en un liberalisme total i absolut, no? El que ella va fer amb la pandèmia, aquest liberalisme que ella va donar, li va portar vots de regions, de barris de Madrid que no eren per res del PP, no? I aquesta manera d'actuar, amb ella li ha reportat un benefici que continua donant-li un rèdit espectacular perquè continuen guanyant a Madrid amb majories absolutes. Per tant, parlem d'un una dreta més associada amb un liberalisme, no?
I populista, molt populista.
Sí, bueno, a veure, té un spin doctor que és un crack al darrere, no? El Miguel Ángel Rodríguez és un animal polític i ha trobat amb l'Ayuso un cavall de batalla fantàstic, no? Populista, sí, el seu discurs, no? De venga a Madrid a tomar unes canyes en plena pandèmia, no? Al final, jo crec que està amb aquest neoliberalisme, no? Amb el cas aquest més bèstia de majories absolutes d'un PP a Madrid que s'ha fet fort, fortíssim.
Bueno, ja veieu que, sí, és veritat, vull dir, lectures n'hi ha moltes, però al final el que tindrem és el que ha sortit i en el cas de les municipals és per 4 anys. Vull dir que això sí que, a no ser que hi hagi una moció de censura entremig, és per 4 anys. Afortunadament, jo vull dir, jo que les municipals siguin sempre, que no es puguin escurçar o convocar, jo ho prefereixo, mira, ho prefereixo.
No vols tornar a votar de seguida, no?
No.
De totes maneres, hem de felicitar els guanyadors. Vull dir, al final ens agradaran més o menys els resultats, però ha guanyat el Fèlix Larrosa aquí a Lleida amb un equip i s'ha de felicitar els guanyadors.
No, això està clar.
Al final esperem que està en superbones mans i amb un bon projecte.
El grup de dones Lleida, bueno, sé que heu estat de mudança fa 4 dies... bueno, sí, perquè bueno, la Carme ens ho va explicar i
ens han mudat,
sí, ho sé, us van empènyer i us van ficar cap a un...
Bueno, ens van agafar les coses,
cap a un lloc pitjor. No sé si us anirà millor.
No ho sé. Clar, nosaltres teníem molta confiança en aquest govern perquè...
Ho sé.
Perquè era un govern feminista, o així es proclamava.
la realitat ha estat una altra diferent, i no per el que ens han fet ara, sinó perquè no hi ha cap resultat ni cap avanç sobre el tema del feminisme. PSC no hi ha feminismes, no hi són en aquesta ciutat, però tampoc hi eren abans. Nosaltres sí que esperem i desitgem que ens hi que com a mínim puguem parlar, no? I que pues, i la veritat és que no només felicitar els guanyadors, no? També doncs posar-nos a disposició tant dels que governaran com els dels que estan a l'oposició, si és que el grup de dones podem aportar alguna cosa, que jo crec que alguna cosa podem aportar.
Totes les associacions i agrupacions de la ciutat, jo crec que com a mínim una primera ronda de seure'ns i parlem i qui sou, què feu, què preteneu, crec que l'hauríeu de tenir. A Lleida, grup de dones Lleida, etcètera, etcètera. No, vull dir, cadascú dins del seu radi d'acció.
Abans ho ha comentat la Gemma, que al final els canvis els canvis porten energia nova i sobretot molta empenta també, no? Doncs escolta, tinguem aquests primers moments d'entusiasme.
Totalment.
Ara, jo no els hi dono els 100 dies de gràcia després de 40 anys. No, això no. Però, bueno, espero que es posin a caminar aviat. A veure,
ja l'estiu al mig. Ja l'estiu al mig, no es pot fer res. Bueno, sí, es pot fer unes eleccions nacionals, però
exacte.
És curiós. Molt bé, Gemma Casal, del grup de Dones Lleida. Gràcies per estar aquí amb nosaltres, que ja sé que estàs infinitament ocupada. Però, bueno, escolta, que t'ho agraeixo.
Gràcies a vosaltres.
I a la Laura Rabés, de App Lleida, que segueixen preparant històries, ho sé, que encara no les poden explicar, però que les explicaran ben aviat. Gràcies,
ben aviat.
Laura.
Gràcies a vosaltres.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, com sempre un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio, i tornem demà a les 12:20. Ara segueixes ben informat amb la Pilar García Muñiz.